Passen dos minuts d'un quart de 12 del migdia i a aquesta hora arriba el moment de parlar de ciència, de recerca biomèdica, de la que es fa a casa nostra, dels camps d'investigació més prometedors, de cap on va la ciència en general i de com ens afectarà a tots en un futur proper. Tenim el nostre guia particular, el metge científic i escriptor Salvador Massí. Bon dia, Salvador.
Bon dia, com esteu?
En Salvador, que ens escolta i ens parla des de la Universitat de Leicester, a la Gran Bretanya. I també tenim aquí amb nosaltres allò que us explicàvem la setmana passada, investigadors que fan el procés invers al que ha fet el Salvador. Tenim en Roman Kessler. Bon dia, Roman.
Bon dia.
Un investigador de fora que s'ha instal·lat a Catalunya per investigar, per dur a terme la seva, el seu projecte investigador, i avui l'acompanya també la Mònica Torres. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Tots els investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Avui, Salvador, parlem de l'epigenètica, oi?
Sí, el tema del dia és l'epigenètica.
Doncs
és una
potser
paraula...
el primer que podries fer és que ens parlis, bueno, fer memòria i que ens recordis de què va l'epigenètica.
Sí, perquè és una paraula que sona molt grossa i molt complicada. De fet, és un tema molt complex, però veureu que al principi és molt senzill.
A primera hora del matí, Salvador, tu has piulat que vindries a les 11 a parlar d'epigenètica i a través del Twitter et reclamen si ets capaç d'explicar amb una piulada què és això de l'epigenètica.
Era un bon repte. Amb una piulada no, no ho has fet, no? O sí?
Sí, ho he fet, ho he fet.
Sí,
sí. M'he traviat,
sí. Espera, Salvador.
La buscarem.
La busques?
A veure, encara sí, m'han sobrat caràcter, sí.
Diu, és una manera complexa de regular la funció dels gens sense alterar-los. Molt bé.
Sí. Molt bé. La Mònica diu, molt
sortit
bé.
Més o menys. M'agrada veure que és una mica més que això.
Ara desenvolupa una mica, que aquí et deixem més de 140 caràcters.
Sí, gràcies. Fem un pas enrere primer i parlem una mica dels gens, no? Què és el gens? No? Més o menys tothom té una idea una mica clara que dins de les nostres cèl·lules hi ha el que diem l'ADN, que és aquesta molècula que té la informació, que és el que anomena els gens, diguéssim, el que té tota la informació que la cèl·lula necessita per funcionar. Aquesta informació es divideix en gens i el conjunt de gens és el que coneixem amb el genoma, no? I doncs, normalment, clàssicament, veiem el genoma com una cosa molt simple, no? La informació està en aquest genoma, quan la cèl·lula la necessita, la llegeix, i llavors, d'aquesta lectura, d'aquesta informació, la utilitza per fabricar una sèrie de proteïnes, que dirien que són com les eines de la cèl·lula per portar a terme la funció en concret. Ara bé, això tan senzill s'ha complicat molt més en els últims anys, perquè s'ha vist que aquest llibre d'instruccions, que és l'ADN, en veritat es regula d'una manera molt, molt més complexa que no això simplement d'anar llegint. De fet, és això, no? Sempre hem parlat de l'ADN com un llibre d'instruccions.
Exacte. Tu coincideixes que és una metàfora adequada, eh?
És una forma bastant senzilla d'explicar la idea de que dintre de les nostres cèl·lules hi ha, totes les cèl·lules nostres del nostre cos tenen la mateixa informació, tenen aquest llibre, no? Que la cèl·lula pot anar cada cop que necessita informació per alguna cosa. Sí, endavant.
No, dic que en qualsevol cas, per molt que tu ets capaç de fer un tuit amb això i explicar-ho tan breument, en qualsevol cas, la feina que es fa sobre l'ADN no deixa de ser molt complexa.
Sí, heu sentit parlar ja, evidentment, del projecte del genoma humà, que va significar llegir tot el genoma d'una persona per entendre una mica com funcionaven els gens. I ara estem anant a una següent fase, que hi ha uns certs projectes per entendre les modificacions d'aquests gens. Ja estem entrant ja en el que és això de l'epigenètica. Com dèiem una mica amb aquest tuit tan breu, la idea de l'epigenètica és que els gens, aquesta informació genètica, aquest llibre d'informació, es pot modificar. O sigui, no està escrit, diguéssim, amb una pedra i que no es pot alterar, sinó que, malgrat sense tocar realment la informació genètica, l'ADN, podem anar afegint canvis que ens permeten regular aquests gens. Això és el que és l'epigenètica. L'epigenètica vol dir, ve del grec, de la paraula epi, que vol dir per sobre els gens, i això és exactament el que passa. A sobre dels gens s'hi afegeixen uns certs canvis. En aquests canvis. Aquests canvis són modificacions químiques. O sigui, bàsicament el que veiem és que l'ADN es pot canviar la informació que conté sense tocar-lo, només afegint-hi unes modificacions químiques a sobre. Són modificacions que poden ser breus, poden ser llargues, poden durar durant molt de temps, i n'hi ha de molts tipus diferents. I aquí és on hi ha la gran complexitat de l'epigenètica, que no hi entrarem en molt detall, però només, bàsicament, resumint, el que fan aquestes modificacions, el que poden fer és apagar o engegar alguns gens. És a dir, tu tens la cèl·lula que en un moment donat doncs va a llegir les instruccions del seu llibre d'instruccions i es troba que el gen que anava a llegir doncs està apagat i no el pot llegir. Això és una mica el que ens passa amb l'epigenètica. Són modificacions que serien, per entendre, per seguir amb aquest símil que estem parlant del llibre, seria com si féssim anotacions en aquestes instruccions, en aquest llibre. Seria com si ratlléssim alguna paraula o subratlléssim alguna paraula doncs per fer-la que es ressaltés més o al revés, perquè no es veiés.
Però a medicina quin objectiu té aquesta modificació dels gens? Amb quin objectiu es fa?
Això és el que estem intentant entendre una mica, perquè, com deies, la cosa és molt complexa. El fet d'haver descobert tota aquesta nova capa de regulació que hi ha en el genoma ens ha fet entendre doncs, que els gens poden, a part, es poden regular de manera molt, molt fina. I això de l'epigenètica passa en el dia a dia de la cèl·lula. Hi ha gens que estan modificats genèticament com a cosa normal, i les malalties. Les malalties, hi ha unes certes malalties que l'epigenètica es desregula. Diguéssim, hi ha alguns gens que s'apaguen quan no haurien d'estar apagats, o estan encesos quan no haurien d'estar encesos. L'exemple més clar és el càncer. El càncer és una malaltia en la qual últimament estem veient que a part de les mutacions, a part dels canvis que pugui haver en els gens, hi ha una sèrie de canvis epigenètics, algunes modificacions químiques d'aquests gens que fan que s'apaguin alguns gens necessaris, per exemple, per protegir la cèl·lula. Si poguessin trobar la manera, per exemple, de treure aquesta modificació química del gen i fer que aquest gen protector tornés a funcionar, podríem, en principi, aturar o frenar o curar el càncer. És una de les vies que estem estudiant.
Doncs, per exemple, en Roman Kessler, que tenim avui a l'estudi, està treballant amb la mosca drosophila, la que es coneix popularment com la mosca de la fruita del vinagre, està estudiant un grup de proteïnes que s'uneixen a l'ADN i controlen com es llegeixen els gens, amb l'objectiu d'entendre doncs, la funció d'aquestes proteïnes, mirar com afecten exactament els gens. Roman, explica'ns a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona en què consisteix aquest projecte i en quin punt esteu de la vostra investigació.
Sí, como lo has dicho, intentamos entender cómo este grupo de proteínas se une con la cromatina, con la ADN, y qué efecto tiene en la regulación de los genes, y a qué sitio del genoma va exactamente, uh-huh. y si puede cómo se puede activar los genes o...
I en quin punt esteu? En quin punt esteu? Esteu fent passos endavant? Això va bé? Viento en popa?
Sí, sí. Estamos estudiando cada vez estos mecanismes y sí.
Penseu, imagineu-vos, si em permets, el canvi, diguéssim, de paradigma que va representar descobrir tot això de l'epigenètica fa uns anys. No? Nosaltres anàvem molt amb la idea clàssica del segle XX, de principis del segle XX, de que els gens era una cosa molt simple, que s'activaven o desactivaven quan la cèl·lula la necessitava, i de cop i volta mirem el genoma i veiem que hi ha un munt de modificacions químiques allà mig que no sabem què fan. I ens adonem, doncs, que el que estem fent és regular els gens. O sigui, de cop i volta s'ha obert una porta nova i és una mica, estem a les fases d'encara d'entendre exactament com podem, que totes aquestes modificacions, que a més, com dèiem, són de diferent signe, poden ser de diferents tipus, com poden arribar a modificar els gens en situacions normals i de malaltia. I les possibilitats que se'ns han obert a nivell de teràpia, com dèiem, per exemple, amb el càncer, són infinites, i de fet hi ha alguns nous fàrmacs que estan ja basats en anar directament a la regulació epigenètica per poder doncs, intentar curar malalties canviant aquestes modificacions.
Mònica, tu estàs a l'Institut de Recerca Biomèdica amb el Roman, amb un projecte similar, però no el mateix?
Bé, no ben bé el mateix. També treballem amb drosòfila, amb la mosca del vinagre, però en el meu cas està més relacionat en divisió celular, amb com la cèl·lula es divideix i com s'ho fa doncs, quan arriba el moment en què la cèl·lula s'ha de dividir, com s'ho fa per fer tot el procés de copiar l'ADN, fer dues còpies exactes sense cap error, i aquest ADN llavors s'ha de repartir entre les dues cèl·lules filles per igual, per tal que les dues cèl·lules filles tinguin exactament la mateixa dosi tots els cromosomes que toquen, no? Llavors, la meva recerca està encarrilada en una de les proteïnes que són crucials perquè això, les dues dosis d'ADN reparteixin igual en les dues cèl·lules.
Per tant, jo interpreto que, evidentment, i això passa també amb el càncer que de vegades ens ha explicat el Salvador, s'estan fent investigacions de tota mena arreu del món per fer avenços en paral·lel, per anar sumant. Explica'ns, Mònica, la importància, la rellevància, el per què esteu investigant el Roman i tu aquesta cosa concreta sobre epigenètica.
Home, epigenètica és, bueno, ho ha dit el Salvador, no? És una mica després de l'època de la genòmica es va obrir l'epigenòmica. Llavors, és un camp superampli on abarques des de tota l'epigenètica del càncer, amb les noves teràpies, la farmacoepigenètica... Llavors, des del moment en què la gent en què treballàvem en biomedicina o biologia molecular ens vam adonar doncs, que no tot està escrit en els gens,
Doncs el graó següent era veure com això es regulava, no? Llavors aquí hi ha moltíssima gent treballant-hi. I sobretot això, les noves teràpies, és la porta on tothom es tira, no?
M'agradaria trencar també una llança a favor del que és la investigació més bàsica, no? Perquè estem, sí, aquí hem començat parlant de seguida de teràpies, però jo també, per defecte, és una mica... Tots els científics tendim ara, no?, a intentar explicar com es pot usar les nostres investigacions, però fem un pas enrere també, i només el fet de poder entendre com funciona això, penseu sempre el gran debat que hi ha hagut sempre sobre amb tot, amb les malalties, amb qualsevol cosa, d'intentar entendre si és una cosa genètica o és una cosa determinada per l'entorn, no? El que diuen els anglesos, la nature or nurture, si és una cosa que no podem fer res perquè ens estan els gens, o si ve determinada per tots els impactes que tenim ambientals. I l'epigenètica és una mica el punt mig, no? Perquè és bàsicament explica que sí que els gens poden estar modificats, que podem alterar la informació genètica, podem modificar, o com la llegim, si més no, gràcies a factors ambientals. Per tant, hi ha moltes coses, per exemple, coses com tòxics que hi ha, el fum del tabac, per exemple, que provoca canvis epigenètics que ens poden arribar a alterar com llegim els gens. Per tant, no, aquesta idea de que el genoma és una cosa sagrada que no es toca ha canviat radicalment, i estem veient fins a quin punt l'entorn té un efecte important en la nostra informació genètica, i crec que resoldre i entendre bé això, a part de totes les teràpies que en podem treure, que crec que n'hi haurà moltes, és una cosa fascinant i molt interessant des del punt de vista de científic i biològic, de per què passa això.
A mi, com a profà, el que em sorprèn és que hi hagi... Bé, aquí en tenim dos investigadors, però segur que n'hi ha molts més destinats a investigar a partir d'una mosca.
És la típica pregunta que ens fan quan expliquem què fem.
La resposta preparada, segurament.
Segur.
Doncs li farem que la digui el Roman. Va, Roman, que potser no la té tan preparada.
Sí.
Per què
Sí, la mosca, aunque no parece muy similar con nosotros, tiene muchos mecanismos en el nivel celular, tiene conservados y las proteínas y el genoma es bastante similar, y tiene el ventaja que tiene un ciclo de vida muy corto, que es más fácil trabajar con ella, y se utiliza en la investigación hace mucho tiempo, y por eso está muy bien establecido, y hay muchos métodos y...
I ningú es queixa perquè...
Sí, ningú es preocupa de la mosca.
Mosques,
tothom ha matat una mosca a la seva vida, algun moment.
S'ha de dir, per això, que és una mica molest quan tens de veí un laboratori que treballa amb mosques, perquè sempre se n'escapa alguna i sempre hi ha alguna mosca rondant pel teu laboratori que et surt de l'altra banda. No, això és molt important també, que la idea aquesta de que els científics treballem amb diferents models animals, que diem, no necessàriament és sempre els ratolins, que és el que sempre surt típicament, no, en els estudis. Hi ha estudis molt importants, sobretot en genètica, fet amb animals que no t'esperaries. La mosca és un d'ells. Treballem molt en cucs, per exemple. Hi ha uns certs cucs que s'estudien moltíssim en temes d'envelliment, pel que deia, per exemple, el Roman, que són animals que tenen uns cicles de vida bastant curts, amb uns genomes relativament simples, i són més fàcils d'estudiar que no animals més semblants als humans. Treballem amb peixos, amb pops, amb tota mena d'animals possibles que faciliten els nostres estudis. I en el fons, tots compartim alguna mena de informació genètica que podem aplicar una cosa a l'altra, clar.
Important, això sí, m'imagino que per això ho feu, investigar en éssers vius, Mònica.
Sí. Home, sempre pots recórrer alternatives que no són en éssers vius. Hi ha moltes tècniques in vitro, que diem, que és en el tub d'assaig, però al final, quan tu vols demostrar que el que has trobat és veritat, has d'anar a l'invivo, no? A l'individu, per veure, doncs, el mecanisme que has trobat en l'entorn d'un individu, com es comporta. Llavors, sempre has d'acabar anant a l'animal.
Això és important que la gent ho entengui, que tenim aquest problema els científics, que el que fem amb un plat de cultiu al laboratori moltes vegades no s'assembla en res al que passa quan ho veus dintre d'un organisme, no? I això és, per tant, és molt, molt important que un moment o altre comprovem els nostres resultats amb éssers vius. Aquí on estic jo, a Anglaterra, hi ha realment molta pressió perquè no es facin experiments amb animals. Hi ha un lobby molt fort contra l'experimentació amb animals. Per tant, el que fem els científics és intentar controlar al màxim i limitar al màxim els experiments, i com deia la Mònica, buscar alternatives. Sempre n'hi ha alternatives, però arriba un punt que no pots evitar-ho. Arriba un punt que...
Inclòs a la mosca, també la defensen?
No crec.
No tant. Sobretot, ara cada cop, per exemple, s'està veient menys experiments amb, per exemple, amb micos i amb animals superiors, amb primats, cada cop se'n veu menys, perquè són animals molt propers als homes, i això genera problemes ètics importants. Els ratolins, bé, fins a cert punt quan a la gent no li importa tant. Importa més quan parlem d'animals com gossos, gats, tot això normalment ja no se solen fer experiments amb aquests animals. Ens estem centrant més doncs, en ratolins, mosques i totes aquestes alternatives que tenim.
Mirem cap al futur, Salvador. Cap on va l'epigenètica ara? Què ens espera? Quins descobriments podem veure al llarg dels pròxims anys?
Per mi, jo crec que és encara dels grans forats negres que té la biomedicina o la biologia. Entendre exactament com podem afectar la funció dels gens sense haver de canviar-los. Si podem arribar a controlar, a entendre tots els canvis epigenètics i a controlar-los, no tan sols haurem descobert un nou capítol del llibre de la vida que no coneixíem bé, sinó que estarem en situació doncs, de poder participar. Imagineu, si estem parlant de modificacions químiques, és una cosa que es pot, que en un laboratori o científicament, és relativament fàcil de posar i treure. Si podem fer això, si podem trobar la manera amb fàrmacs de fer-ho, que és el que estem veient ara amb alguna primera generació de fàrmacs que s'estan aplicant, sobretot amb càncer, podrem tenir de cop i volta tot un arsenal nou que no teníem fins ara, i jo crec que això, l'epigenètica, ens portarà una mica cap aquí, no? Cap a noves teràpies, noves maneres d'entendre com funciona la cèl·lula i noves maneres d'entendre la genètica, de com funciona realment els gens en una cèl·lula.
Mònica?
No, seguint la metàfora que fèieu al principi del llibre d'instruccions, no? Ara és com si et donessin un llibre en finlandès i tu no tens ni idea de finlandès, i amb l'epigenètica, si arribem a on ha dit el Salvador que podem arribar, és com si de cop sabiessis finlandès, llegeixes el llibre, l'entens, on pots parlar amb el veí. És a dir, que llavors tens tota la informació, saps perfectament la cèl·lula com s'ho fa per viure, per fer cada un dels mecanismes que ha de fer, i per tant també quan s'equivoca i quan hi ha problemes, hi ha malalties i patologies, com podem revertir això, no? Llavors tindrem la clau del pany, per d'una manera.
És possiblement un dels camps més excitants que hi ha, sí. Com dèiem. Si hi ha algú que està pensant en tenir una carrera, fer una carrera en biologia, és un dels camps que crec que pot ser més interessants. I més hem de dir, és un bon moment per dir-ho, que a Catalunya tenim alguns dels grups més punters en el tema d'epigenètica. Per tant, estem molt ben situats a nivell internacional per fer coses interessants, com veieu aquí amb el Roman i la Mònica.
Per acabar, volíem fer aquest apunt final que sempre fem en aquesta secció, que és parlar una mica d'algunes preguntes personals, ja que fem aquesta mena de barreja entre el Salvador, que és un investigador català treballant a fora, i gent que portem que és de fora i està treballant a Catalunya. El Roman avui jo crec que és un dels científics més tímids
que treballa. Enganya.
D'on ho treus tu, que som tímids els científics? Que bueno, és una imatge... No sé. Que...
Jo crec que el Roman és una mica tímid, però la Mònica diu que enganya.
Enganya.
És a dir, que a l'hora de relacionar-te, socialitzar-te amb els teus companys de feina, no has tingut cap problema, cap barrera pel fet d'haver vingut de fora, l'idioma, ni res de tot això.
No, de veritat és bastant fàcil, perquè sí, l'idioma no ha sido un gran problema, perquè sí, en nuestro campo l'idioma de trabajo es inglés, por eso es más fácil. Y también hay mucha gente de fuera que viene, que tienen, están en la misma situación y
hi ha vegades que això que es parla, es cita el problema, especialment a Catalunya, que tenim dues llengües i que és una mica complicat la situació lingüística nostra, com una barrera per atraure talent de fora. I el que diu el Roman és totalment cert. L'anglès és l'idioma universal avui en dia de la ciència, és com el llatí d'avui en dia, i tothom que vulgui fer ciència ha de saber parlar anglès, i en un laboratori perfectament pots, a menys, si més no, per exemple, la meva experiència vivint a Nova York, estava treballant en un laboratori d'unes 12 persones, i de fet només hi havia un americà amb els 12 que érem allà, no? I tenen tots de tot arreu del món, i l'idioma universal que utilitzàvem, l'esperanto, que fèiem servir l'anglès.
El Roman, que és nascut a Suïssa, té l'alemany com a llengua materna, però a banda de l'alemany parla l'anglès, com ell bé ha dit, el castellà, i com esteu veient, doncs entén perfectament el català. Per tant, jo crec que els científics, a més, crec que deveu tenir una facilitat especial pels idiomes, a banda de que aneu voltant arreu del món.
Home, hi ha de tot, com a tot arreu. Hi ha qui li costa més, hi ha qui li costa menys. Però, bueno, estàs obligat a saber anglès, això, evidentment. Sí, sí.
Tu, Mònica, no t'has plantejat mai de marxar fora?
Jo ja ho vaig fer en el seu moment, i ara tinc una posició estable aquí, per tant, no m'ho plantejo a curt termini ni a llarg termini.
I tu, Roman, això que dèiem de la socialització, pel que dius, per l'idioma comú de l'anglès al lloc de treball, el teu grup d'amics aquí que has fet són gent, companys de feina, o t'has pogut...
Las dos cosas. Hay del trabajo y también mucha gente de fuera del trabajo, sobre todo a través del deporte, que son más gente de aquí.
I tu, Salvador, també tens amics d'arreu, de la feina i de fora?
Sí, perquè veieu que els científics no som tan estranys ni tan raros com ens pinten sempre, eh? Parlem amb la gent i tenim amics i fem amistats. De veritat, els laboratoris són un lloc molt, molt interessant, on hi ha unes relacions molt, molt divertides, i nosaltres, per exemple, juguem a futbol, els caps de departament i els caps de grup amb els nostres doctorants, hi ha molt de bon rotllo, ens anem a fer una cervesa després al pub. Són coses que és part de la ciència, de fet, té un component molt important de comunicació entre els científics, no? I hi ha més del que sembla. Sembla que la ciència, la feina de científic, és estar tot el dia tancat al laboratori, allà mirant pel microscopi, quan de fet és estar parlant. Parlem més amb els nostres companys i per email o en directe, i comunicar les nostres idees. I moltes vegades, algunes de les millors idees i algunes de les millors col·laboracions han nascut en un pub davant d'una cervesa. Per tant, és una cosa que és una feina molt més social del que sembla.
Científics, políglotes, esportistes, divertits, sociables... Bueno, em feu molta enveja, eh?
Quina propaganda dels científics que estem fent avui.
Roman i Mònica, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. I Salvador, ens tornem a veure encara o a escoltar, bàsicament.
La setmana que ve, sí. Amb un altre tema interessant.
Perfecte. Vinga. Moltíssimes gràcies. Fem una pausa i anirem de turisme amb el Marc de les Heres. Fins ara. Catalunya Ràdio.